Molt bon dia, un dimarts més. Avui és 29 de març i estem aquí amb els alumnes de quart d'ESO de l'Institut Morelló de Sort. En aquest cas tenim la Mandit, la Lar, la Berta, en Joaquim i, com sempre, moderant una miqueta, en Joan Coll. Bon dia, nois.
Bon dia, crec que t'has equivocat. Primer de tot, t'has equivocat una mica.
Amb què m'he equivocat?
Has dit sort.
Epa! Això...
És que avui estem a sort.
Sí, sí, estem a l'estudi de sort. Mira. Perdoneu. Els alumnes de l'Institut Morelló de quart d'ESO, de l'Institut Morelló d'Esterri d'Àneu. Correcte?
Ara sí, perfecte. Ara sí. Ara sí. Bueno, doncs, presento una mica. Som Àlard, Amandip, Berta, Joaquín i el nostre professor, Joan Cosme. I, bueno, doncs, Àlard, primerament parlaré una miqueta d'algunes religions una mica extravagants, si no m'equivoco. Amandip parlarà sobre la vaga que va ser dimecres i també sobre la sortida que van fer a Barcelona al Saló de l'Ensenyament i poc més. I Berto també parlarà de per què no hi ha hagut preavaluacions aquest trimestre. I jo, finalment, parlarem una miqueta de lo de la guerra d'Ucraïna i Rússia.
Bueno, pues... Temes molt interessants avui, eh? A veure, endavant, perdona.
Verdad, he començat aquí molt ràpid. Bueno, començo i faré, pues, això, presentaré 5 religions bastant extravagants, que, bueno, que és bastant diferent a les religions que estem acostumats, no?, per així dir-ho. I, bueno, començo.
Seria com un top, no?
Sí, bueno, top tampoc, perquè...
El top 5 hi tenim, a veure.
Tampoc és un top perquè no estan ordenades quan més extravagant o menys. Podria fer-ho
també. Bueno, ho podem ordenar en altres.
Sí, exacte. Després podem dir que és més extravagant.
És una bona idea. Sí, sí.
Vinga, va.
Pues la primera és el pastafarisme.
Com?
És pastafarisme.
Pastafarisme. Pastafarisme. No, no ho he escoltat mai.
Pastafarisme. No serà rastafarisme?
No. No.
Pastafarisme.
Pues pasta és... de pasta.
Sí, sí, pasta.
Però ara ens ho expliques, que han dit molt extravagants, eh?
Sí.
Bueno, a veure.
Sí, sí. Pues
és una religió que té com a déu, per així dir-ho, un monstre de l'espagueti volador. ¿Vale? I és una religió d'Holanda. I defensa, amb ironia, que hi ha un déu. O sigui, és com que per riure's una mica de la religió. Està bé. I, bueno, és això. I fan conya amb la pasta i la cervesa de les reunions socials. I, bueno, pues, defensen que el monstre tallarinesc, que és com està fet de tallarins...
El món de la pasta.
Pues és el creador de l'univers. Què us sembla?
Hòstia.
Molt extravagant.
Això a Holanda, eh?
Sobretot, a veure, té una cosa molt a favor aquesta reunió, aquesta religió.
Clar.
I és que a la joventut li encanta la pasta.
Clar. A la gent que li agrada la pasta, estar a favor.
Tres és fàcil. Sí. I tampoc no tens... Si dones, per exemple, si fos cocaïna, tindries més problemes per repartir-ne les cerimònies, eh?
Seria més complicat.
Però si repartís un plat de pasta...
Clar, no, 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 menja, ningú et dirà res.
Sí? Però la pregunta és si pot ficar formatge o ficar formatge és una heretgia. No,
hi ha gent que ho pot tomar com una ofensa, eh?
Claro.
Sí, sí.
Clar, i quines salses sí i quines salses no?
Clar.
S'ha de vigilar a veure quines coses...
Bueno,
molt, és molt
estrany, està,
eh?
Sí, no...
Bueno. Les altres ho tenen difícil, eh?
Sí, aquesta ja, de moment, ha marcat un punt.
Ha marcat, però paquet, eh? Sí. Vinga, anem a la següent.
La segona és el jedisme. Jedisme,
jedisme.
De Jedi. I és la religió basada en la saga Star Wars. Estan els jedis. Llavors, pues, va sortir a Austràlia i ara, avui en dia, hi ha més de 70.000 acòlits.
Acòlits, que vol dir seguidors.
Seguidors.
Exacte.
Sí. Bueno. Però són molts 70.000, eh?
Sí, sí, home, si ho veus, són molt.
És estrany que siguin tants, la veritat.
Bueno, els que no ens veuen, els que no ens poden veure, no saben que segurament Àlard seria un Jedi.
Possiblement.
Perquè té un aspecte de Jedi total, eh?
Sí, la força.
I la força la compra sempre.
Sempre.
Sí, què més? Bueno, tenen alguna característica?
No, res. I que al Regne Unit 390.000.
Hòstia, 390.000, eh?
És com bastant, sembla bastant comuna, no? Però no. És com, suposo que estaré amagada allí, no? S'ho amaguen una mica, en plan, clar, estem... i que ningú s'enteri, a veure si ve algú...
Igual estava esperant, no?
Sí, sí, a fer la força.
A fer la força els acompanyi, no?
I tirar endavant, i perquè 390.000 siguin 500.000.
Tu et faries d'aquesta religió, Berta, del jedaïsme?
No.
No,
no gaire.
No. Bueno, la de la pasta t'atreia més?
Sí. La pasta, sí.
Sí. Però ella hi ha més dels macarrons de padrina, em sembla?
Una mica, sí, també.
Sí, està bons, padrina. Sí. Què més tenim?
Pues, unicorn rosa invisible.
Unicorn rosa invisible.
Que és com una religió que creu en una deessa en forma de cavall amb banya i pèl rosa, que és el que va crear el món. És com la que va crear el món.
I aquesta, és... on està, més o menys? Per tot arreu, també?
No, no ho fico aquí. No, però,
et pot pintar d'estar al Japó, aquesta, eh?
Pot ser, també.
Els japonesos amb les coses així sí. Xungues, roses sí, i tal.
Sí, sí, sí.
Pues es diu que la banya és la que va fer l'origen de tota la vida. I això ho sostén amb la raó de que l'ADN té forma d'espiral. No sé del tot com...
Sí, la banya de l'unicorn.
Sí, per la banya de l'unicorn.
Té una forma de...
I ens sí, sí. Van relacionar.
Sí,
sí. Això és bastant...
Sí, sí.
Bastant extravagant, sí.
No sé. No sé aquesta, com que la classificada.
Aquesta jo crec que... De...
A
veure.
Va. Home, és rosa, però és invisible. Això és important.
Sí, és com invisible. Sí, ah, clar.
Si hauria de ser invisible, que més dona que sigui rosa o d'un altre color.
Bueno, sí, és que és la fe. Això és la fe.
Clar, clar, clar. Per això.
Com ho volem fer. Sí. Sí. Al principi costa, però quan creus... Creus. Llavors ja està,
ja tens
el pack complet, el pack premium, eh?
Sí, sí,
tant. Sí, si creus. Això dona molta seguretat, eh?
Està.
Sí, sí.
Què més tenim?
Tenim per penúltim Diego Armando Maradona.
Bueno!
Va començar
Diego tot el... Armando Maradonismo.
Exacte, seria així, sí, sí. Pues va començar el 30 d'octubre de 1998 com una broma. Perquè van festejar el dia del naixement de Diego Maradona. Sí. I llavors, poquet a poquet, va començar a haver una creença cada vegada més forta. I és com que...
Una creença dels miracles, o sigui...
Sí. És com que Maradona... Com si,
miracles.
Com si fos un déu superior, com una persona molt superior.
Sí, sí, tu que, per exemple, Jesucrist va convertir els pans, o sigui, la farina, en peixos. Sí, sí, sí. Ell va convertir la farina en cocaïna. Sí. A veure, s'ha pujat la farina, s'ha pujat el preu amb el tema de la guerra.
Ha pujat,
però encara no ha arribat el preu de la cocaïna, clar. Que és un gran negoci. No,
clar, clar.
No preguntarem com ho saps, això.
No, el preu de la farina, perquè menjo pa cada dia.
Ah, però va, tranquils.
Pues, amb això també de Maradona,
sí.
Van començar a comptar els anys des del naixement de Maradona, com però, si fos Jesucrist.
Ara estaríem en quin any?
No estic segur. Crec que aquí fica que el 55, però això ho he tret de...
Sí,
sí,
però... L'any 55,
no sé quant té ara.
Bueno, sí, però que va morir.
Tenia.
Fa poc,
dos anys. Fa poc, sí, sí.
I és com abans de Diego...
És un dia que aquí no estaré molt trist, eh?
Home. Bueno, va,
la
dona,
doncs, per fi va plorar.
Va plorar, de veritat, o no?
Sí, sí.
Vai plorar.
Un seguidor també d'aquesta religió, eh?
Sí.
Bueno, no, només dic que és abans de Diego, després de Diego. Està molt bé.
Abans de Crist, després de Crist, abans de Diego, després de Diego. Clar. Seria més fàcil, ara estaríem a l'any 55.
Clar.
O 57.
Més simple.
Sí, sí.
I, bueno, la última són els raelians.
Raelians.
I és com una religió ovni, per així dir-ho, és molt estrany, que diu que els extraterrestres avançats científicament, que els diuen Elohim.
Elohim.
Me sona perquè em sembla que és també un grup de música o alguna cosa així. Eh?
Elohim també és un mite hebreu, eh?
I va crear la vida. I llavors, pues, jo pregunto, vosaltres creieu que pot haver extraterrestres avançats que ens han creat a nosaltres? Perquè ja com potser hi ha massa casualitat, no?, a l'hora de...
Per exemple,
l'evolució.
Els pares compten com extraterrestres avançats? S'accepten?
No? Sí, jo els acceptaria.
Sí, doncs llavors. Els pares,
sí.
Des de l'adolescència, sí. Moltes vegades penses, papa i mama són extraterrestres.
Sí, sí, saps? Sí.
No t'ha passat a vegades? Sí, sí. Aquesta gent no estan fins. Són d'una altra... sí. d'una altra galàxia. No has tingut aquesta sensació a vegades? Quan dius, bueno, creen aquesta mania també, no? A les dues a casa.
Clar.
No, dius, potser a les dues
encara
no
ha sortit
ningú. Clar,
estan tots a casa.
Clar, a les
dues quan
surt. A les dues quan se surt.
Clar.
No? No t'ha passat per això? Sí. O sigui, tu creus que els teus pares són sospitosos de ser extraterrestres? Sí.
Sí.
Sí, sí.
Per tant, si acceptem aquesta premissa,
sí, jo
seria, estarien ja entre nosaltres.
Estan entre nosaltres.
Sí, sí. Ai, ai, potser inclús a casa entens, eh?
Sí, sí.
Podria ser.
Potser. Inclús jo sé un d'ells, però, bueno...
No, com sé que no ets tampoc. Un extraterrestre?
No, ara segur que no. Ara no. Però que dius, els teus pares. Bueno, tens una possibilitat que siguis adoptat.
També pot ser.
Llavors, si ets adoptat, estàs més tranquil.
Sí, perquè segur que no...
Perquè penses igual, els meus pares són humans, saps què vull dir? Com que no els has conegut, com que no saps...
D'on ven?
Què et diuen la frase màgica, eh? Quina és la frase màgica?
D'on ven?
A les dos a casa.
Ah,
a les dos a casa.
Entens?
Clar, si no t'ho dic mal.
I Putin, i Putin. Deu ser extraterrestre, Putin.
Bé, jo crec que aquest, més que extraterrestre, pitjor que un extraterrestre, crec jo, eh?
Sí.
Algo pitjor.
Potser un robot així.
Sí, com... algo, una màquina, com una màquina de ferro puro total. Sí, sí.
Doncs va, a veure, quins temes més tenim?
No,
voleu ordenar les religions?
El ranking.
Hem de fer el ranking.
Això.
Refresca-me'ls.
A veure, un, el pastafarisme, el segon, el jedisme, el unicorn rosa invisible, Diego Maradona i els raelians.
Fem una cosa, fem nosaltres un rànquing i després que facin Xavi i Ricard un altre.
No, tots votem.
Va, però
sí, tots
votem.
Comenceu vosaltres.
A veure, jo, Enric, no sé si...
Jo el de l'unicorn m'ha trencat.
Està molt bé.
A mi no vull ofendre ningú, però m'agradaria posar Maradona a l'últim.
Maradona primer?
Maradona primer, no?
Maradona l'últim.
No li va dir Maradona com és.
Clar, no podem fer el ràpid sencer.
No,
com
a...
Qui ficaries primer?
Com a jugador, sí. El que no m'agrada és que es faci una religió a partir d'una persona. Jo voto el pastafarisme.
Però fixeu-vos que Maradona, que era un consumidor habitual, sí? També és un miracle que mai no donés positiu de cocaïna. Entenc, això només ho pot fer una persona que té molts poders. Enteneu? Ell, més o menys, hi tocava dos o tres vegades al dia, saps?
I jo diria que més, potser.
Ja m'hi tocant, saps?
Sí, sí.
A veure, tu, quina religió votaries com la més fric?
Perdona, Joan, i que tenia els d'allò de fer anuncis contra la droga, eh?
Sí, sí. Home, clar.
Sí, sí, això és el més curiós.
Un personatge diví.
Claro.
Que té una consciència superior.
Sí, sí.
Tu, com a rara, quina votaries?
Jo... aquell, de Unicorn.
Oh, Unicorn, dos vots. Vale, molt bé, molt bé. El Jedi,
què votes? No, jo en teoria hauria d'estar com una mica...
No, això no pot ser, clar.
Bueno, pues jo també no estic segur del tot, però entre el primer i...
Has de decidir.
Abalança-te que...
Tot i que si hi hagués dos persones amb aspecte Jedi, un és Zai, Cyborg, o sigui, Alan, i l'altre és Ricard.
Clar, s'ha
de ser. Li dones l'espasa de llum? No cal donar-li perquè ja la té, vull dir. Vull dir, al tant, no? Mira, té la porta l'espasa, vull dir. Va, Zaibo.
Pues sí, jo diria el pastafarisme.
Pastafarisme? El pastafarisme s'està destacant dos vots, eh? Tu quines votes, Mandir? Unicorn? Ah, dos, molt bé.
Farem la trobada de unicornistes.
Tu... Quina votaries com la més rara?
La de l'unicorn, també.
L'unicorn 3. Molt bé.
Doncs jo he de dir que em quedo amb el de la pasta, amb el pastafarisme.
O sigui, estaríem parat 3-3.
Estaríem així, sí.
O sigui, tinc l'opció de desempatar. Doncs pues jo votaré pel Jedi.
Ale, el Jedi.
Perquè hi ha
hagut
l'opció.
Bueno,
doncs
s'ha
quedat un empat, no?
Doncs pues un empat, bueno.
Ah, molt bé, no?
Molt bé.
Bueno, està molt bé.
Sí. Som curioses.
Sí. A nivell personal... com ho porteu, això? teniu sentiments religiosos, no us condiciona la vida tenir-ne o no tenir-ne. Jo sóc dels que penso, jo sóc una persona que no té sentiments religiosos. L'havia tingut, però ja fa molts anys que l'he perdut. I tampoc m'ho mai preocupat de buscar-lo per allà, saps? Que no us diria un record de la situació o alguna cosa. Sempre penso el mateix. Crec que la gent que creu que té una creença religiosa ho té més fàcil. Perquè hi ha alguns aspectes del seu pensament o de la seva manera d'entendre com serà la seva vida, que els tenen tancats perquè no s'ho qüestionen. Sí? I estan més tranquils. Pensen, bueno, si moro, doncs hi ha vida després de la mort. Vale. Doncs la mort potser no t'angoixa tant.
Com ho tens assolit.
Sí, ho tens, estàs com més tranquil. Penso que en aquest sentit ja... Però també tens com aquella part de la dialèctica, no? De discutir sobre tot, no? Ho tens com una mica reprimit, perquè has deixat coses sense poder-les posar en dubte, no? Mm-hmm. Això és una mica... Jo, personalment, doncs, soc ateu. Em defineixo com ateu. És una decisió... Durant un temps, diva que era agnòstic, però pensava, si jo no soc agnòstic, soc ateu. Sí, sí. La diferència entre un agnòstic i un ateu és que un agnòstic...
Sí.
No es determina. Diu, bueno, qualsevol cosa és possible. En canvi, un ateu el que fa és negar l'existència de Déu. Aquesta seria la diferència. Tu, Joaquim, com ho portes?
Bueno, jo porto bastant bé. Sempre crec en Déu.
Sí?
Sí, bueno, bé.
Creus en un Déu cristià?
Sí, 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 sí.
Berta, com ho portes tu?
No, jo també crec en Déu, sí. Però en la Iglesia no.
Ah, molt interessant.
Com dius?
Creu en Déu, però no...
O sea, crec que hi ha algo superior a mi al cel i que eso, però jo no crec en tot el que diu la Iglesia.
Claro, no vas claro, allí a rezar...
Que hi ha algo d'alt. No.
Hi ha algo.
Clar, perquè també serien altres. Pues jo crec que també me consideraria teu, eh?
Sí, estaries una mica en el club. Mm. I com ho tens tu? Em van dir, tu tens religió, creus sí. En el...
Jo també... Jo també crec que en Déu.
Sí?
Sí.
Molt bé. I en quina religió t'encasellaries?
Ah, jo en el meu...
Quina és la teva religió?
Ah, jo sóc de Sikh.
Ah, molt bé, sí. Molt bé. El sikhisme, estaria molt bé que ens en parlessis una mica, és molt diferent de l'hinduisme?
Sí.
Està més a prop de l'islam o més a prop de l'hinduisme?
De l'hinduisme.
Molt bé.
Com que en hinduisme, com que jo tinc cabells llargs, és perquè això. Jo vull, com que no m'agrada, però com que la meva mare com m'obligue per tenir els cabells llargs, perquè la meva àvia i la meva mare creuen en Déu moltíssim.
Mm-hmm. Són molt creients.
Sí, per això, i no podem menjar carn, ni ous, ni peix, en hinduisme.
Ets vegetariana total.
Sí, mm-hmm. I en hinduisme... poden menjar com ous, el que jo sé.
O sigui, tu series, en aquest sentit, series vegana. O sigui, no menges res de carn.
No menjo.
Molt bé. I llavors entenc que en la religió sí, que seria com una anècdota, els homes no es tallen mai el cabell, seria això? Porten un turban, no?
Sí, sí.
I no se'l poden tallar mai? O sí?
Poden tallar, sí.
En quines circumstàncies se'l poden tallar?
Sí, tenen algun... enfermedad.
¿Alguna malaltia?
Sí, alguna malaltia, per això.
Llavors se'l poden tallar.
Sí, però alguns tallen sense ninguna malaltia. Uh-huh. Depèn de la
persona. I hi ha diferència també entre com consideren la religió la gent jove i la gent més gran?
Sí, sí, molta diferència.
Hi ha molta diferència.
Sí.
Molt bé. Molt bé, que interessant, eh?
Bastant interessant, sí.
La gent a controlar.
Si viatgeu pel món i veieu persones que porten un turban, no? Un turban així com molt, molt característic, són de religió sí.
Sí.
Veureu molts a Londres, als Estats Units, a Nova York, sí, molts sí. A Canadà. Doncs són de religió. Jo no ho sabia, eh? No sabia que a casa teníeu aquesta religió.
Home, però... i proporcionalment al Pallars Sobirà també n'hi ha molts, ara.
De sí.
Ah.
Sí, però la població provinent del Pakistà o de l'Índia ha augmentat una mica. Però tots no deuen ser sikh, suposo. Eh que no? Potser alguns són hinduistes.
Sí, sí.
O alguns potser són musulmans.
Sí, és que semblen moltíssim.
Ja.
És molt...
Hi ha poques diferències, potser. Sí. Molt bé, que interessant. I els que esteu a l'estudi, a part del unicorn, que ja sabem que ell no sortirà d'aquella litúrgia, tu, Xavi, com ho portes?
Jo crec que sóc ateu.
Ets ateu? Sí.
Sí.
Però estem guanyant, eh?
La majoria...
No descarto la possibilitat de que existeixin éssers superiors a nosaltres a nivell intel·lectual, a nivell tecnològic, a nivell físic, a nivell que sigui, però sí que descarto completament que nosaltres hi estiguem sotmesos d'alguna manera.
Molt bé. Interessant, eh?
Ah, sí.
Va,
doncs, continuem.
Ens parlarà de què?
Sí, ens parlarà de com van anar a Barcelona. Bueno, el saló de l'ensenyament per veure una miqueta, si no tenies les idees clars i ja de pas, doncs tenies allí a Plaça d'Espanya, tenies la ara no sé si no dic malament.
El centre comercial.
Sí, el centre comercial de les Arenes i bueno, sí, ens parlarà una miqueta amb en Dip i a veure.
Digues, Amandip, què t'ho vols explicar?
Avui jo ho explicaré sobre la xerrada i la sortida de Barcelona. Bueno, els alumnes de quart d'ESO i crec que tercer també van anar a Barcelona.
Tu no hi vas anar?
Jo no vaig anar. Oh. No podia, al final no podia anar.
No vas poder anar, per què?
Tenia Covid.
Sabeu per què ho comentem? Perquè m'han dit que li feia moltíssima il·lusió d'anar a Barcelona perquè a Barcelona hi tens família.
Sí.
No? I llavors, doncs, ja havia quedat amb la seva família per anar a dinar i per estar una estona amb ells, no? Que suposo que estarien... Bueno, il·lustrats de veure després de tant temps, no?
Sí.
I, doncs, no va poder ser.
Yeah.
No, quina llàstima, no? Bueno, però què t'han explicat els altres? De Barcelona. O què hauries fet tu al Saló de l'Ensenyament?
Sí.
I després al teatre, que t'hauria encantat.
El teatre.
Va ser brutal. Digues.
Jo, per la majoria de part, volia anar a Saló d'Ensenyament. També perquè... Tinc molt interès de saber el que jo vull estudiar. I també la meva una amiga era la presentadora d'allà.
Una amiga teua?
Sí.
Ah, que bo.
De arquitectura tècnic. I també volia saludar-li.
I com la vas conèixer?
Ens treballem junts.
Treballeu junts?
Sí.
Ah, sí?
A vegades. A l'hotel.
Ah, molt bé. I està bé amb un estant d'arquitectura tècnica, explicant la carrera. Sí. Molt bé. Com es diu la teva amiga?
L'Anna.
L'Anna.
Bueno...
I després hauríem anat al teatre, també? Hauries anat al teatre?
Sí.
Sí, molt bé. El teatre t'hauria encantat, eh?
Sí, a ti, Joan, et va arribar bastant.
És que em va emocionar.
Sí, et tenia darrere, justament.
Sí, notaves que et caïven unes gotes de...
Sí,
eren
llàgrimes. És que tenia dubtes si és que estava plovent i hi havia gotes, però...
Si jo tingués una religió, ja estaries bateat en l'amor religió, perquè havia rebut l'any.
Ah, clar.
Escolta, i què vam anar a veure?
Vam anar a veure La filla del
mar. La filla del mar, sí.
És un musical... A mi, personalment, que estava com esbarallat amb els musicals perquè els últims que havia vist no m'havien agradat gens, ostres, aquest era, em va encantar, ho vaig trobar senzill, amb els músics a escena, com a actors, tocant l'acordió, tocant la guitarra...
Això és el més...
La història és una típica història de triangle, sí?
Sí.
O una parella que incorpora una tercera persona per fer com un joc, no? I després, doncs, aquestes dues persones s'enamoren, no? I la parella es trenca, no? I acaba... Drama brutal.
Totalment, sí. Uns per un camí, altres per altre.
I morts.
Sí, sí.
També farem bon spoiler per si de cas algú vol.
Clar.
Sí, no? Clar, si voleu anar amb la família, jo us ho recomano. Fins a l'abril li foten. Totes aquestes obres que sempre, que cada dia omple, saps?
Sí.
I quin teatre era?
El Teatre Condal, al Paral·lel, al costat, una mica més amonet de l'Apolo.
Sí? Molt bé.
I també ens volies parlar, Mandip, de la xerrada que ens va fer el dia de la vaga. Sí. Hi havia una xerrada que ens van oferir en la setmana de lectura. Qui era el que parlava?
Era
un noi que es diu...
Un nou noi que es diu Max Castelnau, un exalumne d'Ins Morello.
Molt bé, i germà de Ricard. El teu
germà.
Sí, és el meu germà petit.
I de què va anar la xerrada?
De... aquell... no sé com es diu. De...
seguretat.
De seguretats, de com de mòbil i de virus. Uh-huh. I el que està passant ara en el món, com hackejant.
Hackejant,
i...
o sigui, us va donar informació que us permetia, doncs, protegir millor el vostre mòbil, entenc?
Sí.
Sí? Pautes perquè poguéssiu navegar d'una forma més segura? Mm. Vau fer vaga els altres, aquí?
Sí, no, jo no vaig venir.
Roberta, vas venir? Vas venir. I què tal? Vas aprendre alguna coseta o què?
Sí, va ser guai.
Sí? Molt bé. Max, bé? Es va explicar bé?
Sí, el PowerPoint era molt currat.
El?
El PowerPoint era com superguai.
Ah, sí? Bueno, és que em sembla que Max es dedica professionalment amb això i més aviat fa les coses bé, sí? També hem de recordar que Max és una de les persones represaliades pels fets de la sentència de l'octubre i que la fiscalia li demanava 6 anys de presó. Eh? I el tema doncs, ja s'ha resolt, però bueno, s'ha de dir, perquè és un exalumne i aquestes coses no succeeixen. Sí. Tu, Amandine, vas aprendre coses a la conferència?
Sí, moltes vegades. Sí.
Les apliques? Les aplicaràs?
De moment no.
Hi ha una cosa que avui estàvem els alumnes de segon i estava projectant, estàvem fent una cosa que es diu fractals i vaig fer una cosa que Max els va dir que no havia de fer, que era acceptar, no un scoopy, sinó acceptar un
alguna publicitat.
Sí, i em va dir. M'han saltat tots altres i m'han dit no, acabes de fer una cosa que no s'ha de fer. No. I és que ara se t'instal·larà un troià i tal.
Sí, sí.
Sí. Sí, que ens ho ha dit Max i tal. Nosaltres també, des del claustre, vam fer una valoració molt bona de la xerrada. Sí? Uh-huh. I com que sabem que Max sempre ens escolta, doncs agrair-li des de les zones doncs, que ens hagi ajudat i a la gent de la setmana de lectura també, perquè sempre col·laborem. Uh-huh. Molt bé.
Doncs ara parlarà Berta de per què no hi ha hagut preavaluacions aquest segon trimestre i, bueno, a veure...
Vale, pues aquest segon trimestre el nostre institut no ha trobat convenient fer les preavaluacions perquè molts dels grups, incloïts nosaltres, vam tindre confinaments que fins un mes no vam poder estar tots un altre cop junts a la classe i ara crec que va tornar a passar segon el que va passar a nosaltres i llavors pues, les vagues que també hem convocat aquest trimestre tampoc han ajudat a que les preavaluacions fossin. I això crec que ha afectat com molt negativament als alumnes, perquè és com que no tenien una nota mitja per guiar-se i per esforçar-se més als últims exàmens, perquè no quedés cap a l'últim. També les avaluacions finals no les tindrem fins una setmana després, no ho entenc per què. Quan els altres col·les sí, no sé per què, però bueno. Llavors, jo crec que sí que s'hauria de donar ara mateix la nota per els alumnes i per saber si això en plan els ajudarà o no.
Em sento interpel·lat directament.
Una miqueta.
Sí, ho ha explicat molt bé. El que passa és que amb el fet d'haver patit d'una forma tan potent la Covid, sobretot el mes de... entre el 15 de gener i el 15 de febrer, que és el que ja ha descrit, doncs ha fet que alentíssim el ritme de les lliçons i, per tant, el ritme de l'avaluació. No tenia massa sentit fer la preavaluació a mig trimestre, que això se'n va cap al 7 o 8 de febrer. No tenia massa sentit perquè és que l'activitat del centre va ser, doncs això, una activitat més pausada. No podies avançar massa perquè et faltava a vegades 6, 7, 8 alumnes a l'aula. Quan reprenem amb força, que és ja a finals de febrer, principis de març, no?, ens torna a passar que ens apareix el segon brot a segon, sobretot, i una mica primer, i el tema de les vagues fa que en lloc de lliurar els informes doncs, divendres passats els lliurem aquest divendres. Però jo crec, i amb això discrepo de Berta, tot i que respecto la seva opinió, que alentir l'avaluació sempre afavoreix l'alumnat.
Sí.
Perquè, no ho faig exemple. Okay.
No,
ja ho sé. No, afavoreix en el sentit de que el tema doncs, l'has d'anar remenant i llavors fas més exercicis, li dones més la volta, saps? El fas més profundament i llavors el resultat de la valoració hauria de ser més bo.
Jo, i per exemple, això que no hi ha hagut prevaluació sí que és cert que...
està afavorit.
Sí. no sé fins que punt, però sí que em puc fer una idea de, per exemple, les matèries que m'anaven a quedar suspeses o aprovades, i sí que és cert que pots, tens molt més temps i pots, clar. Dius, bueno, m'he aprovat això, ara, una setmana, no faig res, bàsicament, i com que sí, ja, avaluació, pues, quan sigui l'últim, canya.
El que ens ha passat també, Berta, i això és així perquè ho sé, és que allargar una setmana a lliurar les notes a molts alumnes de quart els ha servit per tindre un termini més llarg per lliurar algun treball, i m'està constant, perquè m'ho estan dient alguns professors que estan canviant algunes notes de l'avaluació, de no assolir a assolir. Com a mínim ha passat amb 5 o 6 persones. Per tant, allargar aquest període que potser hi ha gent que no hauria lliurat el treball, potser no l'hauria lliurat divendres passat, però ha tingut aquesta setmana per lliurar-lo, i li apareixerà la nota, doncs, la nota més bona.
Sí, sí.
Jo crec que això us ha favorit.
Sí.
També entenc que potser hi ha gent que és superquadriculada, no? I ha perjudicat. Però em costa més de veure. Sí? Sempre que fas com termini s'allarga una mica, doncs afavoreix el que ha de lliurar coses o el que ha de fer un examen, penso. Però bueno, és una manera de veure. Sí? Sempre quan fem aquests canvis no els hem pensat en nosaltres, ja ho sabeu, això. Perquè per nosaltres el més fàcil és ajustar-nos al guió i pim-pam, saps? Però llavors penses, ostres, també vam pensar que si fem això hi hauria hagut molts més suspesos. I a quart, la voluntat no és tant de suspendre com de, sobretot els últims 3 mesos, d'acabar de conduir l'alumnat, no? Que puguis dir al final, ostres, alumne per alumne, no? Perquè sí que parlem alumne per alumne, hi ha hagut una feina que s'ha fet i després hi ha hagut un assoliment de competències que podem dir, d'acord, aquí ja ha graduat, aquí el temps. Es fa una mica també aquesta valoració també madurativa, eh? És un alumne que potser li pot quedar alguna matèria, però penses, hòstia, és prou madur per assolir els reptes de l'any que ve? Saps? Ens fem aquesta pregunta. Per això és tan important a vegades reaccionar, i quan hi ha un conflicte, quan hi ha una tasca que no s'ha lliurat i et diuen, ei, no? Pues reaccionar i dir, hòstia, és veritat, ara em toca fer un pas endavant. Sí? Perquè també la persona que està davant es dona compte de que potser ja no ets aquella persona immadura de segon o de tercer ESO que perquè li entra bé, perquè li sortirà, enteneu? Vull dir que aquest procés també es produeix en un institut. Es produeix sempre. I és un dels processos més xulos. Aquest canvi, no?, que vols en l'alumnat, no?, que de sobte l'alumnat es comença a preocupar de coses que seran que serà el seu futur.
Jo ja t'he dit que aquest procés jo l'he passat.
L'has vist tu? Sí, jo podria escriure un llibre. A més, Joaquín i jo hem tingut moments complexos, eh?
Sí, sí.
Joaquín també ha patit molt, ha tingut moments durant l'ESO difícils, eh? I ell s'ha sobreposat i hem tingut les nostres crisis, però penso que podrem acabar l'ESO amb un bon regust de boca, n'estic convençut. Sí, sí, Joaquín, sí, és veritat. I aquestes també són coses xules, no? Què més tenies, Joaquín, per allà, que encara no va plorar?
Doncs ja per últim, com el que havia dit al principi, lo de la guerra d'Ucraïna i Rússia, doncs una mica l'opinió de tots, a veure què en penseu i de què esteu d'acord i de quines coses no, i bueno, escolta, ja fa un mes i poc...
Sí, el dia 24,
sí,
va fer un mes
que Rússia va començar a invadir jocs militaritzats que volien. Doncs, i no s'ha fet de la manera correcta, perquè de la manera correcta, que tampoc és aquesta la manera, però bueno, ha mort gent totalment innocent que no té culpa de res i que tenen que marxar-se del seu país. Jo, per exemple, a Granada tinc uns cosins que han adoptat a família d'Ucraïna. Sí, sí, els tenen a casa. Una mare i un nen de 7-6 anys. I, o sigui, el que m'han contat també és per plorar. O sigui, ho tenien tot i ara no tenen res i han perdut tot. El pare ha llistat de militar. Sí, i és terrible. I això sol és una família, però hi ha milions.
I ara es parla ja de 4 milions i mig de refugiats.
No? Sí, sí. I tota la...
Pensar, per exemple, que la població catalana són 7 milions de persones.
No.
doncs imagineu-se, més de la meitat de la població catalana hagi hagut de marxar. Sí? Heu de pensar també que Ucraïna és un país immens.
Sí.
És immens, Ucraïna. I que Ucraïna té uns 40 milions de persones. 50, per dir-ho està.
Doncs és això. La gent que mort sense cap culpa de res. I bueno, a veure l'opinió i això, que no... Bueno, jo no soc president ni rei, tampoc tinc un
criteri...
Si no, ho hauria aconseguit. No tinc un criteri cert de com, però jo crec que des del meu punt de vista no ho hagués fet així de ninguna manera, perquè tu pues, estàs a casa, tranquil, ets el president, i tu mates, o sigui, envies a gent a matar una altra gent i envies a gent a matar a gent totalment innocent.
Normalment gent que... superjove.
Clar, és que són nens de 4, 5 anys.
No, però els que envies
sí.
També són gent superjove.
Ja.
Gent de 17 i 22 anys.
Sí. Clar, lluita que han acabat, per dir alguna cosa, això fa res, fa 4, 5 anys.
La mobilització a Rússia es produeix en gent superjove i són gent de... No són militars professionals.
Ja.
Són militars de lleva, que diuen. O sigui, gent que els toca, però obligatòriament.
Sí, no tenen ni idea d'agafar una arma.
Molts poca cosa, sí.
Sí, és això. Bueno,
va, que tenim molt poc temps. Tu què opines de la guerra verda? Va, fes-nos una pinzellada.
Pues jo trobo que el que ha fet Putin no està bé, que si volies discutir algo amb el president d'Ucraïna s'hauria discutir tipo, a les taules i no sobre un país que no té res de la culpa de lo que està passant i menys la seva gent que ha hagut de marxar de casa seva i deixar-ho tot endarrere per una cosa que no els afectava absolutament amb res. I no sé, jo crec que l'altra gent hauria d'ajudar més, en plan... O sigui, sé que estan ajudant, però s'hauria de fer més de lo que estem fent.
Zai,
què opines tu? Jo el mateix, que s'està molt bé a casa mentre milers de persones estan morint per culpa teva. Sí. Per culpa teva, bàsicament.
Prefereixes com... als que munten la guerra?
Sí, òbviament. És que si no, els altres no tenen cap culpa. Encara hi haurà algun que sí que... Jo què sé, tampoc sé quina culpa poden arribar a tenir, però és això.
Sí, sí. Tamandit, tu què opines? En el teu país d'origen, heu viscut algun conflicte bèl·lic alguna vegada o no? O ha sigut sempre tranquil?
Bueno, entre Índia i Pakistan, que estan a prop i tenen un border comú, estan discutint i...
Estan discutint tot el tema del Caixmir, no?
Sí, pues això i...
Sempre hi ha tensió? Hi ha molta tensió?
Sí, sempre. És que ara, en la setmana passada, va ser que un rifle, una bomba, que era de l'Índia, que havia caigut en Pakistan, van fer un nou i estaven com fent una prova i van equivocar i va caure en Pakistan. I ara estan discutint. Com discutint, normal, a les taules, però així no, com Ucrània i Rússia.
I de la guerra que té Ucrània i Rússia, què en penses?
Bueno, Putin està fent està fent tot mal, però el que he vist, uns vídeos, que la gent d'Ucrània està ajudant la gent de Rússia. Que com un militar que va arribar a Ucrània i estava plena de sang, i els van ajudar. Pues això, han de saber que el que està passant no està bé, pues ajuden.
I també remarcar el moviment solidari d'aquest centre amb la roba, si no m'equivoco.
Van fer una crida per ajudar els refugiats de la guerra a través d'una gent que doncs, hi col·laboren amb entitats d'allà i va ser brutal. Vam omplir en dos dies, tot el vestíbul, però era brutal, el divendres a la tarda no es podia passar. O sigui, vam omplir el vestíbul a dos nivells, o sigui, jo diria que com a mínim hi va sortir quatre furgonetes grosses de roba i medicaments. Sí. Per tant, també des d'aquí agrair a la gent doncs, això, que fas una crida solidària. Essencialment hi havia roba d'abric, mantes... molta sabata de neu, sí? Sobretot moltes coses per nens, moltíssimes coses per nens, anoracs, roba tèrmica,
mitjons tèrmics, de llana, vull dir, jo m'he quedat, doncs, grat, doncs això, el que diem, no? O el que dèiem en dir, no? Sembla que la guerra interpel·la els estats, no? I els poderosos, entre cometes, no? I que el poble, en el fons, sempre té un sentiment de, més compassiu, no? Cap a les persones i cap al patiment de la gent, no? I el més trist és això, no? Doncs que els poderosos facin patir la gent i que els surti gratis. Perquè és que no els hi passarà res. És que això és la fort. O sigui, però en les guerres sempre ha sigut igual. Va passar a Iraq, passa a Palestina, ara està passant a Ucraïna. Vull dir, la gent, no? Els poderosos munten guerres que provoquen milers de morts i aquí no passa res. És una reflexió molt potent i que també ens ha de fer veure el món que vivim.
Quina idea teniu al cap sobre qui té la culpa de tota aquesta guerra?
És una molt bona pregunta perquè, a veure, jo puc entendre que Putin vol recuperar el que crec que és seu o el que és seu i en alguna zona d'aquest planeta pot tenir alguna mínima raó de que, va, és teu, no t'ho negarem, però les maneres en què fas les coses ja marquen com acabarà tot. Hi ha una idea així, doncs, però segurament que no, aquesta no sigui la manera i no tingui una raó per fer-ho.
Sí, segurament, si sí, la discussió és Crimea i el Donbass, no? Que estaries parlant d'aquestes zones. Si haguessin muntat una conferència internacional per decidir, o perquè la gent de Crimea i del Donbass puguin decidir si volen pertanyar a Rússia o volen pertanyar a Ucraïna i que puguin fer un procés electoral i que això es pugui respectar, doncs segurament això ens hauria estalviat. Doncs pues, ja veureu, al final del procés pot ser 100.000 morts. Ja veureu. I per al final arriba a la mateixa conclusió. Al final s'han de sentar en una taula i discutir sobre això.
Clar, és que tot això...
Sembla més... tu pots... Això és com la violència de gènere, no? L'home que... doncs ataca a la seva dona i mata els fills, no? I després se suïcida. I dius, no. Si ho haguessis fet al revés... No? Però és el mateix aquí, no? Si... primer, doncs, haguessin parlat del tema, doncs potser no hi hauria hagut la guerra, no? Estem fatal de temps, Joaquín, ho saps, eh?
Doncs...
Se'ns passa el temps volant, eh? Recordes que al principi ens costava de passar el temps i ara ens volen les hores, eh? Va. Doncs què els direm a la gent que ens escolta?
Doncs que moltes gràcies per estar-hi escoltant. Moltíssimes gràcies. Que ens veiem el següent dimarts, si no m'equivoco, a la mateixa hora. Gràcies a Xavi i a Ricard per estar aquí un dia més. I espero que tinguin un bon dia, com els que ens escolten. I res, ho deixem per avui.
Adeu.
Gràcies.
Només la frase per acabar. La guerra és un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí por la decisión de viejos que se conocen y se odian pero no se matan.
Ha parlat el gran Jedi. El gran Jedi. Molt bé.
Adeu. Adeu-siau. Adeu. Adeu. Adeu.